Nautilus a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Avui, coincidint amb el solstici d'estiu, l'inici oficial d'estiu, celebrem el Dia del Sol, l'autèntic déu, un déu d'hidrogen i heli que permet la vida al planeta. Les fogueres de Sant Joan que encendrem la nit del 23 tenen el seu origen a les festes paganes del culte al sol, per cert, segur que ja ho sabeu. A més, aquest any s'espera que el sol arribi al seu màxim d'activitat, és a dir, la nostra estrella passa per cicles d'aproximadament 11 anys, durant els quals l'activitat magnètica varia de poca a molta intensitat. I ara ens trobem al capdamunt, en un any en què potser podem esperar veure noves aurores boreals en punts tan increïbles com les nostres illes, però en què també les tempestes solars podrien tenir efectes en les comunicacions, en els satèl·lits, els sistemes GPS i les freqüències de ràdio, també. Aquest any vivim molt pendents de l'activitat solar, i no només perquè esperam un estiu d'altes temperatures. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Joan Lluís Ferrer, al pont de comandament. Molt bona nit.
Hola, molt bona nit. Bé, avui començarem parlant d'un estudi molt interessant que demostra que el canvi climàtic ha provocat un desplaçament cap al nord d'una corrent d'aire que passa per les capes altes de l'atmosfera i que això, a la vegada, ha causat una reducció del fitoplàncton d'un 40% en 20 anys a la zona noroccidental de la Mediterrània, és a dir, aquí de vora, com qui diu.
Estan parlant de la producció primària alemana, amb totes les conseqüències que pot tenir aquesta reducció, i tenint també en compte que l'estudi s'ha fet al Golf de Lleó, que, com diu en Joan Lluís, és aquí de vora, però pot estar passant a la resta de la Mediterrània. Bé, l'estudi s'ha publicat a Progress in Oceanography i els seus autors principals són Jordi Soler Oller, del CREAF i l'Institut de Ciències de la Mar, i na Júlia Crespín, i en Miquel Canals, de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Nosaltres parlarem amb en Jordi Soler i li preguntarem com s'ha fet l'estudi i què pot suposar aquesta pèrdua de producció primària.
I després tenim un investigador de l'IMEDEA, en Andrés Ospina Álvarez, que mos parlarà d'un treball que han fet per conèixer tota l'estructura del comerç de taurons, ratjades i quimeres al món. L'estudi s'ha publicat a Marine Policy i entre les seues conclusions podem destacar que proposen repensar i redissenyar aquesta xarxa comercial per aplicar criteris d'equitat, de sostenibilitat i transparència.
També asseguren que la Unió Europea podria tenir un rol important en la sostenibilitat global d'aquestes espècies, encara que hem de dir que tenim seriosos dubtes de que es pugui parlar de sostenibilitat en la pesca de taurons, de les mobranquis en general. Però bé, li preguntarem a en Andrés Ospina Álvarez.
I avui també vos parlarem de la història de la polinització de l'orquídea més famosa de la Terra. Sabeu quina és l'orquídea més famosa del món? Bé, pensau-vos-ho i vos explicam la seva història en un ratet.
I després traïm el periscopi del Nautilus.
Sí, avui el periscopi observarà dues coses. Una d'elles és l'aeroport del Prat, a Barcelona, i explicarem les conseqüències mediambientals que pot tenir l'ampliació que està prevista. I també parlarem del corrent atlàntic, un gran corrent oceànic en el qual li estan passant coses i que pot tenir repercussions damunt naltros.
Aquest és el nostre sumari. Anem de seguida a saludar el primer convidat per parlar de corrents d'aire i fitoplàncton.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
Ja sabeu que el Nautilus mos agrada molt les investigacions que connecten diversos canvis que es produeixen al planeta, perquè és important saber les reaccions en cadena que poden provocar tant els fenòmens naturals com sobretot aquells que estan provocant o intensificant els éssers humans directament. Així que anem ja a parlar d'aquest estudi que us hem anunciat i que connecta el desplaçament cap al nord d'una corrent d'aire intensa que es forma a l'atmosfera alta, en la reducció del fitoplàncton a la Mediterrània noroccidental. Les conseqüències poden ser tremendes, realment, i ara us explicarà els detalls d'aquesta investigació un dels seus autors principals, investigador del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals i de l'Institut de Ciències de la Mar de Barcelona, Jordi Soler Oller. Molt bona nit, benvingut al Nautilus i Vetres Ràdio.
Hola, molt bona nit.
Bé, anem per parts, perquè tots els nostres oients entenguin tant les variables de les que parlen com les conseqüències. Què és la jet stream subtropical, la corrent de xorro subtropical? No sé si li podem dir en català corrent en raig subtropical.
Sí, en raig o en doll, sí,
Ah-ha,
sí.
Molt bé.
A veure, aquestes corrents són corrents molt fortes d'aire que es donen a l'altra troposfera, és a dir, típicament a 10 quilòmetres, i estan associades als grans moviments de masses d'aire que es donen a la Terra. Uh-huh. Llavors, típicament aquests corrents en doll o corrents troposfèrics o corrents en jet streams, que es diuen en anglès, n'hi ha en els dos hemisferis, i en l'hemisferi nord hi ha els corrents subtropical i el jet stream polar. Llavors, aquests vents s'utilitzen. De fet, per exemple, per fer vols intercontinentals, sí, els avions es posen a sobre aquests corrents, perquè com que tenen uns 300 km hora de velocitat, doncs així van estaviant combustible i van més de pressa.
Uh-huh. I què està passant amb aquesta corrent?
Doncs el que està passant és que, degut al canvi climàtic, és a dir, degut als canvis de patrons de circulació general de l'atmosfera, doncs aquests jets troposfèrics el que estan fent és movent-se. I en aquest cas nosaltres hem detectat que el que és el jet subtropical, que és el que està a les latituds, a les nostres latituds, doncs s'està movent cap al nord. I no es mou poc, sinó que s'ha mogut uns 75 quilòmetres cap al nord.
Yeah.
I això té uns impactes importants en tota la dinàmica atmosfèrica, també a superfície. És a dir, els vents a nivell superfície, els patrons de vents, canvien. I sobretot a la zona, hem vist que precisament a la zona del Golf de Lleó i a la zona del Mar Balear, doncs aquests vents estan canviant.
Uh-huh.
I això fa que influeixi en la circulació marina, en moviments de les masses d'aigua, i això afecta els microorganismes en suspensió amb aquestes masses d'aigua, que típicament és el plàncton.
Uh-huh. Bé, els canvis, com us dius, els canvis en els patrons dels vents heu descobert que han reduït en un 40% en 20 anys la producció de fitoplàncton al Golf de Lleó. Us podries explicar, sí, un poc millor quin és el procés que explica aquesta reducció?
Doncs precisament hi ha diverses causes. La que hem detectat nosaltres és que hi ha menys efectes sobre l'aigua de mar degut al vent. És a dir, tot aquell... El vent bufant sobre l'aigua de mar el que fa és arrossegar-la.
Sí.
I en determinades zones aquest arrossegament el que fa és que les masses d'aigua que siguin més profundes pugin cap a la superfície i aquestes masses que més profundes tenen més nutrients.
Uh-huh.
És a dir, tenen més aliment per al plàncton. I això fa un mecanisme que fa que permeti que creixi el plàncton. Bé, si resulta que els canvis de patrons amb el vent disminueix d'intensitat i canvia el lloc on bufa, i canvien les intensitats i no només moments en els quals tenim vent fort, per exemple, a tramuntana, doncs això farà que aquest moviment de pujada de masses d'aigua, uh-huh, riques en nutrients, també disminueixi. I al disminuir, el plàncton creix menys. I uh-huh, això és el que he vist que hem passat, que està passant aquests 40 últims anys.
Uh-huh. Es redueix...
Perdó, aquests 20 últims anys.
Sí. Es redueix l'aflorament, que es diu, no?
Exacte.
Bé, hem de resaltar que aquest 40% de reducció de fitoplàncton és una xifra, bé, em pareix enorme, i potser hauríem de recordar quina és la vital importància que té el fitoplàncton al planeta.
Sí, el fitoplàncton té, diguem-ne, dues grans impactes en el planeta. per un costat és una planta, per tant fa fotosíntesi i per tant captura CO2 del medi, en aquest cas el CO2 dissolt en l'aigua de mar, i fa la fotosíntesi amb això, el mateix que fan les plantes a la terra.
Sí.
Llavors això, per tant, el fitoplàncton el que fa és d'emburnal de CO2. Això per un costat. I per l'altre és la base de la xarxa tròfica marina. És a dir, menys fitoplàncton vol dir al final menys pesqueries, entre d'altres. I també vol dir ecosistemes canviants, diferents dels que tenim actualment, amb uns impactes no previstos que també seran o difícils d'avaluar actualment, que seran molt grans. Llavors, per tant, disminució d'un 40%, gairebé la meitat, això té un impacte molt fort en la xarxa tròfica, que no vol dir que detectem ara immediatament, però que en el futur això tindrà efectes molt palesos, molt forts, molt intensos.
Clar. Bé, crec que hem de destacar que l'estudi que valtros, de l'estudi, podem destacar que valtros donar una importància que fins ara no s'havia donat als canvis en els patrons dels vents per explicar una reducció del fitoplàncton que, bé, que ja s'havia detectat en estudis anteriors, no?
Sí, sí, sí. La cosa aquí és que normalment els estudis que hi ha de l'efecte del fitoplàncton, doncs, per exemple, hi ha molta anàlisi científica sobre l'impacte de la temperatura,
sí,
l'impacte de com és la columna d'aigua, de l'aport de nutrients a través, per exemple, dels rius. Llavors, el que nosaltres hem fet en aquest sentit és anar més enllà i veure com se connecta el canvi de patrons de circulació a l'atmosfera precisament amb la producció primària o amb el creixement del plàncton, del fitoplàncton.
Sí, són moltes variables les que han de tenir en compte, està clar. Bé, i l'estudi s'ha centrat a la Mediterrània noroccidental, al Golf de Lleó, però clar, no podem entendre les zones que nosaltres delimitem a la mà d'una manera més o menys artificial, com caixes estanc. Han d'entendre que els canvis en la dinàmica dels vents també poden estar produint canvis a la resta de la Mediterrània, al mar de Ligúria, no sé, o al mar Balear, per exemple, que en realitat queden molt prop?
Sí, el que passa, clar, en ciència això ho hem de comprovar,
ja,
hem de buscar dades
està
i hem d'analitzar-ho. El que està clar és que aquests patrons de canvi de circulació d'aquestes estructures, dels corrents endoll, etc., que indiquen grans canvis en l'atmosfera, tenen efectes locals i tenen efectes que són extesos en moltes zones. Llavors, evidentment, en el mar Balear això també té un impacte, perquè aquest canvi de patrons de vent al Golf de Lleó, la circulació en el Golf de Lleó acaba afectant, diguem, el corrent, per exemple, costaner, el corrent català, afecta a les estructures superficials i als remolins que es formen al mar Balear i pot afectar fins i tot els fronts, és a dir, les línies que separen masses d'aigua,
sí,
i tot això pot tenir un impacte en la part de l'ecosistema.
Bé, si no ho entres malament, heu emprat dades de concentració clorofila que mos donen els satèl·lits com indicadors de sa concentració, sí, de fitoplàncton. Podries explicar-mos a grans trets així com heu fet aquest estudi?
Sí, la idea és que hi ha uns productes que estan als portals europeus de satèl·lits que el que fan és establir una relació entre el color de l'aigua de mar superficial, sí, i la quantitat de fitoplàncton que hi ha en aquella zona on s'està observant des del satèl·lit, és a dir, allò, la radiació que arriba al satèl·lit. I, per tant, això ens dona un indicador que se'n diu en ciència un proxy, és a dir, una variable inferida a partir de la qual podem calcular la concentració de fitoplàncton en aquella zona on s'ha observat, on tenim la dada del satèl·lit. Val? I què passa? Doncs que llavors ja tenim dades des de fa 20, més de 20, 20 anys, i llavors això ens permet tenir una sèrie de més de 20 anys de quina és la concentració de fitoplàncton inferida a partir d'aquestes dades de color de l'oceà en la zona d'estudi, que en aquest cas ha estat el Golf de Lleó.
És a dir, que no seria molt difícil fer aquest estudi a altres zones, fer un poc es mostra el sistema ja.
Sí, sí. Uh-huh. Es pot fer, sempre que hi hagin dades de satèl·lit, doncs es podrà anar amb aquestes zones i fer una anàlisi similar al que hem fet nosaltres.
Uh-huh. Bé, en realitat, amb aquesta investigació el que heu fet és obrir un camí, no? Una línia de treball amb molt de potencial per arribar a entendre millor els factors dominants en la reducció de la producció primària.
Sí, sí, sí. El que també és nou d'aquesta anàlisi, perquè això no, als anys 2007-2008 ja hi havia alguns treballs al Pacífic, a la costa del Pacífic d'Oregon, que intentaven relacionar els events atmosfèrics en la producció primària, o sigui, amb el creixement del fitoplàncton a la costa d'Oregon. Llavors, el que hem fet nosaltres és agafar aquesta idea i aplicar-la en el camp del canvi climàtic. És a dir, ja que allà es va veure que hi havia una relació, doncs anem a veure si aquí al Golf de Lleó també hi ha una relació, primer, que és el que vam detectar, n'hi havia, i després el que vam fer és extendre això amb tots els anys que poguéssim i calcular tendències. Això és realment original perquè això no s'havia fet abans. I, evidentment, això el que fa és obrir una línia de recerca i una metodologia que es pot aplicar en moltes altres zones i que pot tenir, a més, moltes extensions. Perquè, per exemple, nosaltres ens hem centrat en la producció primària, amb el plàncton, però això d'aquí després, a partir d'aquestes dades, això es podria posar, per exemple, en un model i veure quin impacte té les pesqueries.
Uh-huh. Molt bé. Bé, no sé si m'ho deixem alguna cosa que vulguis afegir o destacar per anar acabant.
Sí, la idea és que també té altres impactes que ens hem centrat bastant únicament amb el plàncton, sí. Però els canvis de patrons de vents tenen un impacte també important a, per exemple, altres aspectes que semblen indirectes, però seria tota la qüestió d'energia renovable marina.
Sí.
Llavors, el que nosaltres estem detectant són canvis de patrons en els vents, disminució, per exemple, dels vents de tramuntana, que això està documentat amb algunes observacions, i, per tant, tota aquesta, diguem-ne, informació s'ha de tenir molt en compte a l'hora de planificar infraestructures d'extracció d'energia renovable marina, típicament eòlica, perquè si resulta que els patrons de vents estan canviant i nosaltres fem l'estimació de quina és l'explotació d'aquest recurs basat en unes dades passades, clar. I el que ens està dient això és que això està canviant, potser l'explotació del recurs serà molt menor o serà molt diferent de la que hagin previst. I, per tant, això s'ha de tenir en compte la inversió, que recordo, per exemple, en aquest tipus d'inversions o d'infraestructures, doncs hi ha una part d'inversió pública molt important. Per tant, aquests anàlisis no només tenen importància pel que fa directament al fitoplàncton i tot el que deriva d'això als ecosistemes, sinó a la part d'explotació de recurs eòlic, per exemple. I, a més, el que ens està dient també és que el que ens trobem i ens trobarem en el futur quan tenim aquestes tendències de disminució de producció primària és que els ecosistemes són molt més fràgils. I, per tant, qualsevol impacte que fem sobre els ecosistemes en el futur tindrà uns efectes molt més grans, perquè és com si un està bé de salut i té un refredat, no?
Sí.
No li afecta de la mateixa manera si un està molt malalt i té un refredat. Doncs, en aquest sentit, la idea també és aquesta. És a dir, nosaltres el que estem veient ara és que els ecosistemes estan canviant, seran molt més fràgils perquè les condicions que els mantenien estan canviant molt ràpidament i, per tant, qualsevol impacte sobre els ecosistemes per una acció humana, tindrà uns efectes molt més grans sobre i amb possibilitats de que siguin molt més irreversibles del que havia estat en el passat.
Ja, està clar, ho hem de tenir en compte. Bé, ho deixarem aquí, he de dir que aquesta línia de treball, aquesta connexió que heu establert entre la dinàmica atmosfèrica i els patrons de producció primària a la mà i el que mos dius dels parcs eòlics també, no?, em pareix, bé, tan fascinant com preocupant. Jordi Soler, investigador del CREAV i de l'Institut de Ciències de la Mà, mil gràcies pel treball, per explicar-lo aquí per tots els oients del Nautilus, també.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i també agrair-vos a vosaltres que feu aquests programes per difondre temàtica científica, que és molt important.
Clar.
Per conscienciar la societat dels reptes que tenim actualment i en el futur.
És molt necessari, sí. Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
IV3 Ràdio és investigació.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins joves i famílies d'IV3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
O barca.
Molt bé.
Dolç típic de les pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. A IV3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IV3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. A IV3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte, a les 9 del vespre.
Ja sabeu que aquí he parlat molt de taurons, de les l'asmobranquis en general, un grup que inclou taurons, ratjades i quimeres. I parlant molt de la necessitat de conservar unes poblacions en declivi d'uns peixos que són espècies apicals, que estan dalt de tot de la cadena alimentària dels oceans. Però, clar, són també espècies que solen tenir un gran valor econòmic i sempre costa més protegir-les. Bé, idò, un estudi liderat per investigadors de l'IMED ha analitzat 20 anys de comerç mundial de taurons per desembolicar la xarxa comercial i extreure algunes conclusions que ara us explicarà el primer autor de l'estudi, investigador de l'IMEDEA i expert en ecologia marina, Andrés Ospina Álvarez. Molt bona nit, Andrés, ben tornat al Nautilus.
Hola, Cristina, encantado de estar aquí con vosotros.
Bien, pues vamos a empezar por un comercio muy criticado, el de aletas de tiburón. Ya sabemos que el aleteo, cercenar las aletas y soltar a los animales agonizantes, está prohibido, pero el comercio de aletas continúa. Una de las primeras conclusiones de vuestro estudio es que España es el segundo exportador mundial de aletas de tiburón y que Singapur y Hong Kong concentran el mercado consumidor. ¿Qué otras conclusiones extraéis de la red comercial de aletas de tiburón? ¿Falta más transparencia en este comercio en particular?
A ver, aunque el comercio de aletas de tiburón ha sido históricamente el más visible y criticado por razones éticas y de conservación, lo cierto es que el comercio internacional de carne de tiburón es mucho más voluminoso y generalizado. De hecho, según los datos oficiales que hemos analizado, en nuestro estudio, entre 2000 y 2021 se comercializaron legalmente más de 570.000 toneladas de carne frente a unas 130.000 toneladas de aletas. Es decir, que hablamos de una magnitud comercial muy superior, aunque menos conocida por el público general. Y en cuanto a las aletas, sí, se trata de un mercado orientado principalmente a Asia, donde tienen un valor gastronómico y simbólico importante. España figuraba hasta 2021 como el segundo mayor exportador mundial de aletas. Nosotros hemos continuado analizando datos y en los últimos años ha pasado a ocupar el primer lugar de exportador de aletas.
Vale.
Pero conviene aclarar que estos datos corresponden al comercio legal declarado. El comercio ilegal hacia Asia puede ser incluso mayor, como han señalado otras investigaciones previas y organismos internacionales como WWF. Desde 2013, la Unión Europea exige que sí, que los tiburones sean desembarcados con las aletas adheridas al cuerpo, precisamente para dificultar ese aleteo y facilitar la identificación de especies. Sin embargo, la implementación de esta norma sigue siendo débil y escasamente fiscalizada en muchos puertos europeos. Y además, el estándar no se exige a las importaciones provenientes de terceros países, lo que crea un doble rasero regulatorio.
Ya. Ya, es decir, en este caso podríamos decir que la pesca ilegal, la que no podemos certificar, sigue siendo un problema muy importante, ¿no?
Sí, y nosotros estamos tratando de trabajar con algunas organizaciones para juntar estos dos ejes, el comercio legal y el comercio ilegal.
Ajá, fantástico.
El legal y el ilegal, perdón.
Sí. Bueno, y hemos de destacar el papel de la Unión Europea porque aseguráis que para conseguir un comercio sostenible de tiburones a nivel global se necesita el liderazgo mundial de la Unión Europea. Explícanos por qué y cómo debería hacerlo.
Pues la Unión Europea desempeña un papel central en el comercio internacional de todos los productos derivados de tiburón, de rayas, etcétera, porque está presente en todas las etapas de la cadena. Es una región pesquera, importadora, procesadora y exportadora. Esa posición le otorga una responsabilidad especial para impulsar prácticas sostenibles a nivel global. Como ya lo mencionábamos, en el caso de las aletas, esta medida de aletas naturalmente adheridas se adoptó en 2013.
Sí.
Sin embargo, una vez en puerto, las aletas se separan y se comercializan legalmente, lo que ha hecho que esta norma, aunque positiva en intención, se haya convertido en una forma de regularizar formalmente una práctica que continúa abasteciendo principalmente al mercado asiático, bajo apariencia legal. Entonces, es decir, ahora todo lo que vaya de Europa hacia Asia, todas las aletas van de alguna manera legalizadas.
Bueno, sin embargo, aseguráis que existe una preocupante discrepancia, son las palabras que leo en el estudio, entre los compromisos de conservación de la Unión Europea y sus prácticas comerciales. Es decir, que está lejos Europa de liderar algo que se acerque a la sostenibilidad.
Sí, y tal vez tiene que ver también con una desinformación de los consumidores. A ver, por ejemplo, en cuanto a la carne de tiburón, la Unión Europea es un gran importador neto, importa cantidades importantísimas para consumo interno, especialmente en países como España, Italia y Portugal, lo que obviamente refuerza su papel como actor económico estratégico, pero no de conservación. Esta carne, por ejemplo, se dirige al consumo humano en muchos países porque es relativamente económica. A diferencia de las aletas, la carne de tiburón es muy económica. Pero lo preocupante es que la mayoría de los consumidores no sabe que está comiendo carne de tiburón. Se comercializa bajo nombres comunes que generan confusión, por ejemplo, como cazón, marrajo, caella, o incluso le llaman emperador. Ya sabemos, por ejemplo, que en el caso del cazón en adobo, es un plato tradicional en Andalucía, se prepara con carne de una especie que se encuentra en el Mediterráneo, de Galeorginus gallus, que es una especie considerada en peligro por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
Sí, como dices, también hace falta mucha información para los ciudadanos. Bueno, en el estudio hay que decir que además del IMEDE ha participado la Universidad de Santiago de Compostela y también expertos de Canadá, Australia, Estados Unidos y de organizaciones como WWF y Traffic. La ciencia hoy, además de multidisciplinar, debe ser internacional, pero sobre todo es imprescindible que lo sea la conservación, ¿no?
Sí, sin duda. Este trabajo, por ejemplo, a los mayores expertos en tiburones del mundo, están personas que para mí son referentes a nivel mundial, y esto ha sido posible gracias a una colaboración internacional y multidisciplinar. La IMEDEA hoy en día tiene estas redes de conexión gracias a los investigadores que trabajamos aquí, y en el análisis que realizamos estamos abarcando redes de comercio que involucran a decenas de países, por lo que resulta claro que sí, la ciencia y la conservación no pueden estar únicamente enfocadas a una sola nación ni a un área de conocimiento. A ver, para poner un ejemplo, el tiburón puede ser capturado como fauna acompañante en una pesquería en el Índico, pero procesado en Europa y finalmente consumido, por ejemplo, en América Latina o Asia. Si queremos una gestión sostenible, es lógico que necesitamos acuerdos internacionales que consideren toda esta cadena de valor, desde la captura hasta el consumidor final.
Uh-huh.
Y un apunte que es muy reciente, también es fundamental respaldar la conservación espacial. Durante la reciente conferencia de las Naciones Unidas para el Océano en Niza, en la cual participamos, se reafirmó la importancia de establecer áreas marinas protegidas en alta mar, es decir, fuera de las aguas territoriales de cada país, que serían espacios clave para refugiar especies como los tiburones y las rayas. Sin embargo, proteger zonas no basta si no hay un control efectivo en el comercio,
claro,
especialmente en el comercio, que sigue fluyendo internacionalmente.
Está claro. Bueno, una de las medidas que se proponen en el estudio es establecer límites de captura basados en una evidencia científica incontestable. Pero lo que ahora mismo ya no puede negarse es que en los océanos faltan poblaciones de estos depredadores, de todos en general, además. Y como en el Nautilus decimos siempre, no puede haber un océano sano sin tiburones. De hecho, iniciáis el texto del estudio diciendo que en las últimas 5 décadas la sobrepesca ha reducido a la mitad las poblaciones mundiales de tiburones, rayas y quimeras. Bueno, y la pregunta es, en vista de todo ello, ¿puede existir de verdad una pesca sostenible de las elasmobranquios?
Bueno, para ponerlo en un contexto, incluso puede ser llegar a ser peor. Los últimos estudios hablan de una reducción del 70% de las poblaciones de elasmobranquios, más que del 50%. Es muy preocupante.
Sí.
Sin embargo, si tratamos de buscar las cosas positivas, en ciertos casos la pesca de elasmobranquios puede llegar a ser sostenible. Por ejemplo, el tiburón aletinegro, que también está presente en el Atlántico, ha sido gestionado con cierta estabilidad en algunas pesquerías de los Estados Unidos de América, precisamente en el Golfo de México desde más o menos los 1990. Lo mismo podría decirse del cazón espinoso o toyo de caso. No es la misma especie que aquí en el Mediterráneo. Es la que hablo es Squalus acantias. También en Estados Unidos es considerado un modelo exitoso de recuperación desde más o menos el 2010. Pero la realidad es que la mayoría de los tiburones no son capturados en pesquerías dirigidas, sino como fauna acompañante, en pesquerías de túnidos o de peces pelágicos. Y en esos casos la captura es más difícil de controlar. Y muchas veces ni siquiera se reporta adecuadamente la especie ni el volumen. Esto hace casi imposible establecer límites de captura reales si no hay una trazabilidad completa.
Bueno, hay un problema añadido que además ya nos has apuntado, y es que, bueno, si distinguimos la protección por especies, por ejemplo, aquí en Balear se ha demostrado que se pescan rayas que van todas al mismo saco en el mercado, que ni pescadores ni consumidores distinguen entre una raya, no sé, amenazada como una raya bramante o una farrasa, una pastinaca. Lo digo para incidir en la idea de que es muy cuestionable que pueda existir esa pesca sostenible del asmobranquios tal y como se está haciendo.
Sí, lo que apuntas es muy importante. Incluso en este estudio nos centramos en el tiburón y en las aletas de tiburón porque es como una llamada de atención al público en general. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en esto con WWF Mediterráneo y la iniciativa europea de WWF para tiburones, rayas y el asmobranquio en general, ellos estaban más preocupados por las rayas, porque se veía que incluso el declive era mayor que los tiburones, y básicamente es porque son especies menos carismáticas que el tiburón. Entonces sí, lo que apuntas es muy cierto.
¿Qué fuentes habéis consultado para realizar este trabajo?
Bueno, oficialmente los países están obligados a ceder datos sobre su comercio bilateral a las Naciones Unidas. Hay unas bases de datos que se llaman Contrade, que recogen las estadísticas de comercio legal reportadas por todos los países del mundo. Entonces, nosotros estas bases de datos se acceden con un permiso de las Naciones Unidas, analizamos más de 20 años de comercio de esto, de carne y aletas de tiburón, incluyendo los flujos de importación, la exportación y lo que se llama reexportación, que en este momento no vale la pena aquí explicar qué es. Además, usamos información complementaria de CITES, y analizamos también normativas europeas sobre pesca, sobre trazabilidad, las bases de datos de la FAO sobre consumo, estudios científicos sobre la sostenibilidad de distintas especies, e intentamos abarcar un poco sobre el comercio ilegal. Esta combinación nos permitió reconstruir redes globales de comercio y detectar puntos críticos de concentración y opacidad.
Bueno, hablamos de tiburones, rayas y quimeras, y las quimeras son especies aún más raras. ¿Habéis encontrado datos sobre el comercio de quimeras en particular?
No especialmente, y eso que lo hicimos a propósito. Es decir, las quimeras son muy poco visibles en los datos comerciales. De hecho, en la mayoría de los registros aparecen agrupadas bajo etiquetas genéricas como otros peces cartilaginosos o sin una agregación específica. Pero lo más preocupante es que lo mismo ocurre con muchas especies de rayas y tiburones, principalmente con las especies costeras. Por eso lo de las rayas en Baleares, como tú lo mencionabas, esta falta de resolución taxonómica en los códigos aduaneros y en el etiquetado en pesca impide saber qué especies se están comercializando exactamente y en qué cantidades. Esto es una gran limitación para evaluar el estado de conservación o aplicar medidas eficaces de gestión.
Está claro. Podríamos destacar como conclusión final que el comercio de tiburones, del asmobranquios en general, falla por regla general en los mecanismos de control, ¿o qué destacarías tú para ir acabando?
Sí, podemos decir que el sistema actual de comercio legal de productos de tiburón está fallando sistemáticamente en trazabilidad, transparencia y control efectivo. Esto ocurre tanto en el caso de las aletas como en el caso de la carne de tiburón, que representa el mayor volumen de comercio y se consume ampliamente en Europa, sin que la mayoría de la población humana sea consciente. El hecho de que un consumidor en Cádiz, en Lisboa o en Nápoles esté comiendo carne de tiburón sin saberlo y que esa carne provenga de una especie en peligro como el cazón, refleja un problema de fondo. Hay una desconexión total entre el origen del producto, su ruta comercial y la decisión del consumidor. Si nosotros queremos hacer un comercio sostenible, necesitamos etiquetas claras, trazabilidad digital, límites de captura basados en ciencia y un liderazgo político firme. Europa tiene todos los instrumentos para hacerlo y tiene la legislación para hacerlo actualmente. Yo creo que es el momento de actuar.
Con este panorama, desde luego, la sostenibilidad es bastante complicada. Pero bueno, lo dejaremos aquí. Andrés Ospina Álvarez, investigador del IMEDEA, muchas gracias por explicarnos aquí en el Nautilus este estudio, que ya vemos que ha supuesto además un inmenso trabajo. Mil gracias, bona nit y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Can you guess my flavor? Born to be mild by nature. The shots in the coffee I gave her.
Amb la crisi dels insectes, a molts llocs s'estan buscant alternatives per polinitzar, per exemple, fruiters. O sigui, si amb prou feines queden insectes que polinitzin tots els cultius, què podem fer? És clar que el que hi ha que fer és recuperar les poblacions de polinitzadors, però mentrestant es parla més que mai de polinització manual per l'ésser humà. I enginyers de diferents llocs del món estan millorant dissenys de robobees, per exemple, abelles robòtiques, minúsculs drons per la polinització, o sigui que recolecten pol·len i el transporten de flor en flor.
El cas és que si creus que la polinització manual sense ajuda d'insectes és una cosa relativament nova, resulta que no és així. Encara que fins l'any 1841 a ningú se li va acudir i resulta que va ser necessària pels cultius de l'orquídea més famosa del planeta. Una orquídea de la qual s'extreu l'espècie més consumida al món, tant per aromatitzar begudes com en perfums i cremes, i sobretot per condimentar la xocolata. Bé, parlam de la vainilla i del seu principal compost aromàtic, que és la vainillina. I'm filled with a fear, concerning
a flaw that continues to appear. I aquí tenim una altra d'aquelles històries en què l'ésser humà va obviar les connexions en les que funciona la vida i va cometre un error. Així que us parlarem uns minuts en pla resum de la història de la vainilla i de l'esclau de 12 anys al qual se li va acudir polinitzar les flors amb els seus ditets, amb els seus dits. I m'ho situam a Mèxic, terra originària de la vainilla, tot i que Madagascar domini avui el comerç, aquesta planta és de Mèxic. L'orquídea, dels fruits de la qual s'obté l'essència de vainilla, era polinitzada per un únic insecte, l'abella Euglossa viridissima, amb un hàbitat molt restringit. De fet, les orquídies, i a Balears en tenim uns exemples preciosos, conformen un grup de plantes amb polinitzadors molt especialitzats, molt específics. Això s'anomena coevolució. I de bé, quan els conqueridors es varen emportar la vainilla a Europa al segle XVI, no es varen adonar que sense l'insecte no hi hauria cultius de vainilla. Així que varen plantar orquídies i no funcionava. Es diu, com a curiositat, que va ser una beguda de vainilla el que Moctezuma va oferir a Hernán Cortés i els seus homes a Tenochtitlán el 1519.
Quan va arribar a Europa, aquesta espècie va tenir moltíssim d'èxit i països com Anglaterra, França i Espanya van intentar cultivar-la a les seues pròpies colònies, a l'Índia, l'oceà Índic, a les Filipines, però mai tenien èxit. El clima era adequat, les plantes creixien, florien, però mai daven cap fruit, fins que entra en escena un jove esclau negre de 12 anys, que es deia Edmond Albius, que treballava en una plantació de l'illa de Borbó, el que avui és l'illa de Reunió. La vainilla havia arribat amb esqueixos del Jardí Botànic de París i havia esdevingut una planta ornamental perquè no donava fruits. Però un matí del 1841, el propietari de la finca va descobrir que algunes de les plantes tenien l'ovari inflat, o sigui, que estaven formant fruits. I clar, la gran pregunta era què havia canviat, què havia passat perquè s'hagués produït la polinització.
Llavors, el jove esclau d'Edmond, li va explicar que amb un palet havia separat els òrgans masculins i femenins d'algunes flors i havia fregat amb els seus dits perquè el pol·len es diposités a l'estigma. I voilà, així es polinitza manualment una planta quan no tenim l'insecte que hauria de fer aquesta feina.
El curiós és que ningú se li hagués acudit fins aquell moment i que portassin gairebé 4 segles intentant cultivar la vainilla en un munt de llocs diferents del planeta.
Efectivament, sembla molt senzill i molt obvi, veritat. Des d'aquell moment, Edmond va realitzar una autèntica gira de plantació en plantació, mostrant sa tècnica a tots els cultivadors de l'illa. I això m'ho explica el químic David Sukunza al llibre Droga, Fàrmacos i Venenos, de l'editorial Guadalmazán. i així es va estendre ja de veritat el cultiu de vainilla.
Això sí, no cregueu que tota la vainilla que preneu procedeix d'aquestes plantes, perquè en realitat el sabó de la vainilla es va convertir en imprescindible en la pastisseria, en la perfumeria i en les begudes carbonatades i en la xocolata. Quan a la segona meitat del segle XIX es va aconseguir vainilla més barata, és a dir, els químics varen aconseguir el compost de manera artificial a través de derivats de la lignina de la madera i del petroli. I des de llavors conviuen una producció agrícola més refinada i una altra sintètica.
I que va ser d'Edmond Albius, el lot a qui se li va acudir la pol·linització manual. I va ser alliberat, però no pels seus serveis al negoci a la vainilla, sinó per la revolució de 1848 i la fi de l'esclavatge a les colònies franceses. Encara que ja com a home lliure es va veure embolicat en el robatori d'unes joies i el seu antic amo, que segurament era capaç de recordar que havia guanyat un munt de sous, de diners, a la vainilla, gràcies al que va ser el seu esclau, va intercedir per ell i li va aconseguir un indult. I aquesta és, en resum, la història de la vainilla. I la cançó, per cert, és Vanilla, de Red Rum Club.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre Avui i Demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre Avui i Demà, amb Araceli Bosch.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
La secció del Periscopi es dedica avui a observar en primer lloc el que està passant, o millor dit passarà, a l'aeroport del Prat, a Barcelona. Potser penseu que és un tema una mica, bé, alies als Balears, però no és així. Es vol ampliar l'aeroport perquè puguin volar més avions, arribar més turistes, i la pregunta que molta gent es fa és si de veritat això és sostenible en un món que s'escalfa cada vegada més pels actuals sistemes de transport, entre ells l'aviació, clar.
Efectivament, bé, ja sabeu que en la legislatura passada a Catalunya ja hi va haver un intent de fer aquesta ampliació, però que no va arribar a bon port. Ara, bé, la conjuntura política és una altra, ha canviat, i sembla que aquesta vegada sí que es vol portar endavant i hi ha possibilitats que es porti endavant aquesta ampliació de la pista i de l'aeroport del Prat, Josep Tarradellas. Bé, la qüestió és que, per un costat, els impulsors d'aquesta iniciativa, AENA, i la Generalitat de Catalunya, diuen que es tracta de millorar la competitivitat de la capital catalana, que, segons diuen, està quedant un poc a remolc de Madrid en quant a número de vols i activitat aeroportuària. amb tot el que això comporta econòmicament. Ara bé, hi ha altres sectors que consideren una contradicció total el fet de que quan s'estan intentant retallar a la desesperada les emissions causades per l'aviació, justament s'aposti per ampliar un aeroport, i no un aeroport qualsevol, sinó un tan important com és el de Barcelona. Bé, Aena ja ha dit que aquest projecte seu està alineat que respecte a l'objectiu de descarbonització. Però la veritat és que han sortit entitats conservacionistes, però de molt altre tipus, i també partits polítics, que diuen que augmentar la capacitat operativa i promoure més vols intercontinentals implica necessàriament més trànsit aeri i, per tant, més emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, segons aquestes entitats, una contradicció insostenible quan tinguem en compte que l'aviació és un dels sectors que més impacte ambiental causa i més contribueix a l'escalfament global.
Em pareix evident.
És una cosa, bé, la veritat és que no és massa discutible, i especialment després s'aporta una dada que també és bastant significativa, i és que segons el butlletí anual d'indicadors climàtics que fa Servei Meteorològic de Catalunya, l'escalfament global està colpejant especialment a Catalunya, i la temperatura mitjana allà ja és 2 graus superior a la que es produïa l'any 1950. Això és un augment bastant considerable, i així tot sembla que no serveix per tenir en compte aquest fet a l'hora de planificar creixements com aquest.
Això també són dades incontestables. Això pel que fa a les emissions a l'atmosfera, però també hi ha el problema de la zona humida, una zona protegida per la Unió Europea, que envolta la pista actual. Aquesta ampliació de l'aeroport obligarà a ocupar part d'aquesta zona protegida.
Sí, evidentment. Aquí la principal novetat d'aquest projecte respecte de la legislatura anterior és que sembla que aquesta ampliació, que la pista, el creixement de la pista, afecta un poc menys que el que estava previst, i bé, la veritat és que Aena fins i tot ha dit que compensarà el territori que s'ocupi prolongant la pista amb 270 noves hectàrees protegides per allà per les immediacions, la qual cosa implica multiplicar per 10 la superfície protegida, és a dir, una compensació en tota regla d'ocupar més territori d'aquesta zona humida del Prat, però ho compensam amb 270 noves hectàrees protegides. La veritat és que focalitzar el tema de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona només en les aus és limitar el debat, perquè, com hem vist, hi ha també el tema de les emissions i, per altra banda, fins i tot amb el tema de les aus estan massa acostumats, això ho han recordat diverses entitats conservacionistes com Sea Birdlife o l'EPANA, que una cosa és prometre, que és, com sabem, molt fàcil, i després complir aquestes compensacions de noves àrees protegides que per ara són simplement promeses. I recorden que, de fet, la població d'aus aquàtiques hivernants en el Delta s'ha reduït més d'un 70% entre 2002 i 2023. Un 70% és molt. I aquest descens, a més, es va produir coincidint amb l'anterior ampliació de l'aeroport i l'augment progressiu d'infraestructures i usos urbanístics.
I no hem d'oblidar la importància que tenen els aiguamolls com invernals de carboni, clar, això també és important. Bé, la Comissió Europea, per cert, fa pocs dies ha fet un recordatori a l'Estat espanyol sobre el tema aquest de possibles futures compensacions en matèria de protecció.
Sí, ha estat molt oportuna la seva observació, perquè la Comissió Europea ha recordat a Espanya que ha d'adoptar mesures concretes per garantir una protecció adequada del Delta del Llobregat abans d'escometre l'ampliació de l'aeroport. És a dir, en resum, el que diu la Comissió Europea és que abans d'avançar amb qualsevol projecte d'expansió o d'ampliació de l'aeroport, el que s'ha de fer primer és implementar de manera completa les mesures necessàries per protegir les zones que s'han dit que s'anaven a protegir, perquè hi ha un expedient d'infracció en marxa, i bé, de moment sembla que el que sí avança són els projectes d'ampliació, però el que diu Europa és que també primer s'han de materialitzar les proteccions que s'havien promès amb anterioritat.
Ja, però protegir per construir-hi damunt, no sé jo. Bé, l'altre tema en el qual es fixa avui el Periscopi i el Nautilus és un tema que realment és motiu de preocupació. És la progressiva paràlisi del corrent atlàntic, un gran corrent oceànic del qual depèn el clima, sobretot el clima europeu. Cada vegada hi ha més estudis que donen la veu d'alarma sobre el que està passant amb el corrent atlàntic. Us han parlat ja d'alguns aquí, de fet, i la situació és greu.
Sí, és bastant greu. Bé, primer convendria resumir molt ràpidament en què consisteix això d'escorrent atlàntic, perquè mos cau una mica lluny i mos és molt novedós per molta gent. En anglès se'l coneix sobretot per les seues segles en anglès, AMOC. Bé, però que al cap i a la fi és un gran corrent atlàntic que travessa de dalt baix tot l'oceà Atlàntic i que ve, a més de més lluny, és un corrent que porta en superfície aigua més o menys calenta procedent dels tròpics cap al nord, arribant fins al sud de Groenlàndia i l'oest de Gran Bretanya. Una vegada que està allí, aquesta aigua més o menys calenta se refreda per la proximitat a l'Àrtic i es submergeix fins als 2.000 o 3.000 metres de fondària per tornar al seu punt de partida. És una espècie de cinta transportadora d'aigua i de temperatura que té una influència enorme damunt el clima mundial, el clima global, no només dels oceans, com podríem pensar a primer vista. I tot el que li passi, cada moment en tota la història des que tenim constància, no li ha passat res, però està mantenguent el clima mundial amb un equilibri. La mala notícia és que ara sí que li estan passant coses en el corrent atlàntic, és que s'està aturant, s'està frenant, i fins i tot es podria arribar a aturar del tot. Això alteraria dràsticament les temperatures en el planeta, i sobretot en aquesta part on vivim, a Europa. La veritat és que tots els estudis científics que s'han anat fent sobre el comportament del corrent atlàntic, o l'AMOC, com li vulguem dir, són contundents. Aquest gran corrent s'està debilitant, s'està aturant, i això canviarà el clima europeu de manera radical. I quan deim radical, què vol dir? Bé, un estudi que ha sortit, un de tants que ha sortit fa una setmana o 10 dies, diu que les temperatures podrien desplomar-se fins a arribar, per exemple, en els menys 19 graus centígrads a Londres, o els 30 graus baix zero a Escòcia. És a dir, que, com veiem, el canvi climàtic, que és la causa d'aquest debilitament del corrent atlàntic, no només escalfa, sinó que també pot refredar excessivament allà on no tocaria. Bé, la veritat és que els científics estan molt preocupats perquè aquesta paràlisi total de l'AMOC podria tenir lloc en aquest mateix segle.
Ja, i molt ràpidament aquesta modificació del clima no serà igual a totes les parts del continent, clar.
Sí, perquè efectivament una de les coses que destaquen els investigadors, i és darrer que ho ha fet, ha set el climatòleg alemany Stefan Rahmstorf, que com és gurú de l'AMOC, ha dit que així com el nord d'Europa es refredarà i molt, si això passa, el sud d'Europa s'escalfarà encara més, en la qual cosa encara tindrem una diferència molt més brutal de temperatures entre el nord i el sud d'Europa.
Ja. Per cert, no sé si sabeu que hi ha una pel·lícula que té com base una aturada del corrent atlàntic, El dia de mañana, és de 2004, i he de dir que bé, jo em va impressionar i em va deixar pensant en el tema. És una bona pel·lícula de ciència-ficció amb un paleoclimatòleg com protagonista i que a més planteja molt bé com el desglàs de l'Àrtic pot aturar o alentir el corrent atlàntic perquè redueix la salinitat de l'aigua a l'Atlàntic Nord i, per tant, modifica l'equilibri de densitats que necessita perquè continuï el flux del corrent. I bé, si no l'heu vist, vull la recomanar. Idò, aquí acabam avui. Gràcies, Joan Lluís.
Gràcies.
I com és el dia del sol i celebram el solstici d'estiu, mon anam buscando el sol amb el pescao. En el Tilus torna dissabte que ve amb més ciència i amb en Pablo Morgantis a Sala de Màquines i en Joan Lluís Ferrer i jo mateixa al pont de comandament. Molt bona nit, portau-vos bé i cuidau el planeta.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación.